Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope Lleida, puntuals com sempre, 12 i 20 minuts en 70 setmana, la que ens acostarà una miqueteta més, encara no és la darrera, però pràcticament dels centres escolars. Alegria per uns, preocupació per uns altres. Alegria pels petits, preocupació pels grans de casa, pels grans, vull dir, pels pares. Que en fem ara de la canalla. Però vaja, això ja en parlarem. Bueno, en parlarem la setmana vinent, però això s'ha de començar a planificar ja, eh? Avui dilluns, 10 de juny del 2019, hores d'ara, amb una temperatura agradable, 22 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem la previsió meteorològica en una setmana que ens han avançat, que serà, doncs, canviant. Cada dia una cosa diferent. A veure, de moment anem dia a dia. Et recordo sempre, que si vols actualitat meteorològica a nivell genèric i general, però també a nivell particular de les comarques de Lleida, amb dades curioses, amb curiositats i amb informació precisa de les comarques de Lleida, segueix un usuari del Twitter que es diu Clima de Lleida, tot junt, Clima de Lleida, que és gratuït, seguir amb un usuari el Twitter, i veureu que us posa informació doncs, local, que al final és el que ens interessa. En fi, què farem avui? Doncs buscar la previsió meteorològica. L'actualitat informativa de les comarques de Lleida, posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer, que avui és festa a Barcelona, i a veure si l'aixequem, perquè, clar, ara torna a fer vida d'estudiant i ja saber. Bocins d'història amb el Joan Ramon González i obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una seguirem parlant de contaminació del medi ambient, de fet, però la setmana passada, dilluns, vam parlar de contaminació lumínica. Avui parlarem d'un altre tipus de contaminació, a la Nacional 240. I a dos quarts de dues, la radiografia, on posem sobre la taula resultats i informacions esportives. Com sempre, un plaer que estiguis a l'altre costat. 12:22 minuts. Previsió meteorològica. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Aniran creixent núvols a la província de Lleida durant les properes hores d'aquest dilluns, sobretot a la zona de la Vall d'Aran, on hi podem tenir algunes pluges durant la tarda. Les temperatures baixen especialment al Pirineu, 29 graus a Balaguer, 28 a Lleida i a Tàrrega, 24 a la Seu d'Urgell, 18 graus a Viella. El vent bufa de forma variable. Fluix i seguirà així fins al final del dia. Per demà dimarts tindrem el cel ennuvolat a tota la província de Lleida amb pluges repartides per tot el territori. En algun punt poden ser en forma de tempesta i localment fortes a la zona del Pirineu durant el matí. A la tarda aniran desapareixent. Podríem tenir algunes nevades també entre els 1.800 i 2.000 metres del Pirineu i les temperatures baixen de forma notable. Tindrem 22 graus de màxima a Lleida capital, 21 a Balaguer, 20 a Tàrrega, 17 a la Seu d'Urgell, 13 a Viella. El vent bufarà de forma variable, suau durant tot el dia. És una informació de la gent Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
I comencem parlant de successos. Dos ferits en un accident de parapent a Àger aquest cap de setmana. L'Arenou va patir problemes fent maniobres al camp d'aterratge. També una dona i els seus tres fills de 10, 5 i 1 anys s'han vist involucrats en un accident que va tenir lloc al punt quilomètric 484 de la carretera Nacional 2 al seu pas pel terme municipal de Fondarella. Poc després de la una del migdia d'aquest cap de setmana, d'aquest diumenge, la conductora va impactar contra un mur mentre traçava una rotonda a pocs metres ja del terme de Mollerús. Els quatre ocupants del cotxe van ser traslladats al CAP de la capital del Pla d'Urgell. Tant la dona com els menors de 10 i 5 anys van quedar ferits lleus i el petit d'un any va resultar il·lès en aquest ensurt. Obrim la plana política. Els comuns votaran a favor de la investidura del republicà Miquel Pollo com a alcalde de Lleida. L'Assemblea del Comú de Lleida decideix seguir explorant les vies d'un govern a tres amb Esquerra i Junts per Catalunya, però la portaveu de la comissió negociadora del Comú de Lleida, Laura Vergés, comunica que definitivament votaran a favor de la investidura de Miquel Pueyo.
L'Assemblea del Comú de Lleida hem estat tractant, prenent la decisió sobre el vot d'investidura el dissabte que ve. Llavors, la decisió de l'Assemblea ha estat fer un vot favorable al canvi, un vot favorable al Miquel Pueyo com a nou alcalde de Lleida.
I prop de la meitat dels empresaris de la trobada al Pirineu creu que els resultats electorals no influiran al seu negoci. Més d'un 80% dels assistents considera que la seva empresa té perspectives de creixement aquest 2019. La mostra de cinema llatinoamericà aposta pel públic infantil amb tallers i matinals de cine per aquest cap de setmana. Aquest dissabte, de fet, a la tarda es va presentar el documental a l'espanyol Yes, Yes, que parla de teatre en una presó de dones. Parlem d'esports, com sempre, ho farem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat amb un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Amb esports parlem de futbol i de futbol femení, coincidint amb que s'està jugant el Mundial de futbol femení, doncs la EM femení va aconseguir classificar-se per segon any consecutiu per disputar les semifinals de la Copa Catalunya femenina després de derrotar el Llorena per 0-3. Les lleidatanes disputaran la semifinal del torneig contra l'Espanyol el proper 30 d'agost, mentre que l'altra semifinal enfrontarà el Barça i el Segull.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, ja que està amb nosaltres ja la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
La Mari Carmen, que avui pràcticament podríem dir... A veure, no mal entenc... O sigui, entengueu-me bé, eh? Quasi bé l'estic maltractant, perquè sí, jo sóc molt calorós i tinc l'aire condicionat a tope. I la pobra diu, és que demà hauré de venir amb bufanda, eh? És veritat. Home, no, fa fresqueta aquí dins dels estudis.
És un calorés i jo sóc més fredolica.
Massa màquines per aquí, també, tirant aire calent i que al final s'escalfa tot. En fi, bromes a part. Mira, això són intimitats, ja que tenim aquí a la ràdio. Mari Carmen, escolta, que nosaltres recordem tal dia com avui de fa 25 anys, per tant, un 10 de juny ja.
Efectivament.
10 de juny.
Sí, 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 anem a comarques. Al Solsonès es va instal·lar una granja per creuar pollastres amb faixans, i la iniciativa, en la seva primera fase, permetria crear 15 nous llocs de treball. Una altra empresa fabricaria embotits i productes carnis de forma artesanal, i aquest producte volia revolucionar el mercat per la qualitat de la seva carn, un creuament de pollastre i faisà. També, continuem a comarques, la carretera entre Cubells i Montgai va costar en aquells moments 40 milions de pessetes. La via, que continuava el traçat existent, es va quedar sense cap clot, que era el que es pretenia.
Home, sí.
Els alcaldes van destacar la qualitat de l'obra a comparar-la amb el que s'havia fet abans, i era una via que creuava tres poblacions, per tant, era una via important i per tenir-la en condicions. També tres alcaldes haurien que s'acabés la carretera Guissona-Solsona, volien que s'acabés aquesta carretera Guissona-Solsona, i la Generalitat justificava el retard per les dificultats pressupostàries. Solament van construir 6 quilòmetres. Del 32 del traçat, també, només en van construir 6. I es va aprovar la urbanització de la plaça dels Països Catalans de la població de Guissona. Les matances massives, canviem de tema, en aquells moments estaven assolant Ruanda, ho recordaran els nostres oients. Després de tornar a començar la Guerra Civil, tenien per objectiu la jerarquia eclesiàstica. El Sant Pare, Joan Pau II, estava profundament commogut per l'assassinat de nombrosos religiosos a Ruanda. En 3 anys, un arquebisbe i 2 bisbes. El Sant Pare va enviar un telegrama als jerarques catòlics del país i a tot el poble ruandès, expressant la seva commoció i preocupació per aquests fets que estaven, doncs, passant.
Això fa 25 anys.
Sí, sí.
Però Ruanda és un lloc que sempre ha estat molt conflictiu, eh?
I
parlo de l'actualitat.
Entre
ja,
les ètnies, vull dir, les mateixes ètnies, elles entre ells mateixos feien, se feien aquesta guerra. I acabem parlant d'una família gitana de Lleida que va protagonitzar el tiroteig, el casc antic, el dia 8 de juny del 94. Van ser desterrats de Lleida per la pròpia comunitat gitana per evitar noves baralles entre les dues famílies rivals. La decisió es va prendre d'acord amb la llei gitana, que ordenava un càstig exemplar als que alteressin la convivència. Bueno. I veritablement es va dur a terme, perquè aquesta família van anar cap a Andalusia.
Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Con Nuguela Ansulé, ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nuguela Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Lasaña, ravioli, risotto, focaccia. Mmm, con los hornos y encimeras Candy, cocinarás como un verdadero chef italiano.
Además, tienes la instalación básica gratis en Hipercor y El Corte Inglés.
Y con todas las ventajas de los tecnoprecios.
Descubre los electrodomésticos para cocinar Candy en Hipercor y El Corte Inglés.
Al dente.
¿Problemas en las articulaciones? Movial disminuye el dolor e inflamación articular mejorando la movilidad sin efectos secundarios. Movial contiene ácido hialurónico y colágeno tipo 2, especial de las articulaciones. Movial es un complemento seguro sin efectos secundarios. Movial, el aceite de las articulaciones. De Laboratorio Sacta Farma de Farmacia.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estás informat.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que posem somriures a les cares de la gent. Ja sabeu que sempre ho fem a l'espai d'algú ha fet amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Guaita, perdem esta... Bueno, que no us enganyi el Joel ara, perquè sí, ara té molta energia. Però és que, clar, el Joel... Ara estàs vivint a Barcelona. I avui és festa a Barcelona.
Correcte, també.
Sí, pràcticament l'he aixecat del llit, eh?
Sí. Jo me volia anar a la platja, estava tot tranquil, no me n'en recordava, i m'ha trucat...
Escolta, que entrem ara en 10 minuts. Fa com?
No, sí.
M'acabo d'aixecar.
Tranquil.
Escolta, mira, Joel, sí, perquè et quedis tranquil·la, ben fet que fas. Escolta, els dies festius s'han d'aprofitar.
Escolta, també... Jo també tinc dret... Ja,
però això t'ho dic.
Vale que descanso 6 dies a la setmana, però també tinc dret de descansar aquest dia de vacances.
A més, ara que s'ha tornat a fer estudiant, ara fa vida d'estudiant, els ponts,
bueno, sí,
festius, etc. No, qualsevol manifestació, tot, ho agafa tot.
Sí, tot el que
no, pugui. Ara te tornaràs a manifestar, no?
Però ara, sí, però també li diré una cosa, que ara sóc un estudiant d'aquests que vulgarment es diria de polla vieja. Perquè...
Dels grans.
Clar, perquè...
Ja de la classe,
no, perquè no vaig a la facultat, no vaig al campus, així que és un ordinador, i així, amb un grup de WhatsApp que cada dia fan... Buenos días.
Quin
buenos días.
Que bons que són.
Vull dir, estic amb aquest tipus de gent que estudia amb gent de 40 llars... I
ai... Com va canviant el segment, eh?
Sí, claro, reinventar-se o morir. Jo ja fa no res, estava en el treball de TikTok i ara estic amb els de 40.
Veus?
Sí,
molt bé.
Sí. Bueno.
Vinga, Joel, escolta, a veure, alguna cosa t'ha passat, no?, pel món?
Sí, no, clar, ja sí. Ho saps. Començarem fort, perquè ja ho saps que... Ja ho saps.
Espera, que m'ha sent.
Les notícies de casa són...
Déu-n'hi-do, jo pensava... Sempre abans anàvem a buscar notícies als Estats Units, a Xina, però no, aquí sí, també en generem alguna,
aquí. Sí, diu que, bueno, aquesta ja la sabem tots, però que menys que dir-la, no? Un alcaldable de Vox queja el partido i se declara independentista.
No, i va demanar perdó.
Sí, el que fue candidato por la formación de extrema derecha en Alfarràs asegura sentirse, entre comillas, engañado, tanco cometes, y pide disculpas a los catalanes, ¿vale? En el caso del candidato gitano de Vox, que se representaba a la alcaldía de Alfarràs y que ha decidido darse de baja del partido de grados independentista. ¿Qué pase? Resulta que, como todos sabemos, porque claro, que esta noticia es escampada por toda Lleida y provincias, claro, él volía, que se volía algún que él sí financiés la campaña, ¿no?
Ah, amigo.
Volien un partit que els... Perquè volien fer un partit per ell, vull dir, volien fundar un partit des de zero, però van veure que hi havia molta feina i van dir, bueno, pues a veure qui ens finança la campanya i a partir d'aquí nosaltres fem la nostra ruta.
Amigo, o sigui que ara ens fem els ofesos.
Correcte, aquest senyor, diu, home, diu, sentiu-se enganyado, des del minut zero sabem que Vox bueno, va lo que va.
Això no ve a dir, pensava dir, home, si hi ha partits que de moment, a veure, estaràs d'acord o no, però que no t'enganyen, de moment...
Clar, exacte, exacte, vull dir, ells més sincers que cap, perquè van a lo que van, vull dir, sí. El cas és que m'he volgut submergir en aquesta notícia i he preguntat per fonts i aquestes coses i sé, de primera mà, per exemple, que... quan va anar el Joan Tardà fa poc al Farràs i era divertit perquè l'alcaldable de Vox portava un pin de Vox i a l'altre costat un llacet groc, no? I llavors el Joan Tardà potser va estar rient durant 45 minuts.
Una cosa o l'altra, eh? No...
Exacte, clar, llavors va ser com divertit. I el cas és que, pues, bueno, ell era una persona independentista, llavors, i ho diu així, a l'avantguàrdia surt, mi corazón es independentista. Saps? Vull dir...
Claro, pero claro, mi bolsillo, perquè és que al final sempre anem al vil metal. Clar, com que no trobava ningú que m'afluixés la pasta, doncs vinga, pues, clar, la xaqueta que haga falta.
Sí, no, exacte, per això va així. Però això també ha passat, vull dir, al col·legi també ha passat, això, vull dir, amb partits com Esquerra Republicana i coses així. Però bueno, vull dir, ja ho sabem, és la màgia de la política.
Sí.
I vaig trobant aquestes eleccions m'han agradat molt, Ricard. Trobo que hi ha hagut molt...
Vols dir? Ai.
A més, encara no s'ha arreglat res.
Bueno, el dia 15, aquest dissabte ho tanquem tot.
Sí, però bueno, vull dir...
En dissabte, em fa gràcia això, però bueno.
Sí, suposo que tocarà pringar, però bueno, mira. Aquí s'ha estudiat per jardiner. Bueno, el cas és que continuem i diu que m'agrada molt aquesta, diu, una mujer en first date. En first date.
First date.
Jo ho dic com ma mare. First date. Ara, resulta que ma mare ara li ha donat per...
Però tu vigila com parles de casa, que t'escolten.
No, vale. No, ja ho sé, ja, però li ha donat per... O sigui, ma mare és una dona culta, no? I que, vull dir, bé, i ara li ha donat per parlar molt malament l'anglès.
Ah.
I de sobte sembla que arribes a una certa edat, que quan arribes a la barrera dels 50, involuciones.
Però, a veure, vale? Però tu, no diguis les edats per la ràdio, que al final
igual,
et caurà
igual.
Una colleja i ja veuràs.
És igual. El cas és que ma mare, pues, quan va sortir Netflix, deia Netflix, sí. I ara li van dir Netflix.
Netflix.
Si ara de sobte diu Netflix. First days, ma mare deia first days, ja diu first days.
First days.
Però, o sigui, no sé què ha passat. No sé
bueno,
què ha
però,
passat,
almenys, però almenys no diu first dates.
No, bueno, però què vols que digui? No sé què prefereixo.
Bueno, però bé, First Dates, és allò del Sobera, aquell programa?
Sí, vale.
Sí, que senten
sí,
dos desconeguts, que teòricament un programa informàtic i uns assessors han dit sí, són 100% compatibles, d'aquí surt parella segur, eh?
Exacte. Bueno. Però llavors diu que la mujer de First Dates, el titular és Riego las plantas con mi menstruación, es muy bonito.
Això és la conversa que van tenir a la taula a l'hora de sopar?
Sí, el cas és que la tal Almudena la ve explicant, compartiendo su pasión por la pintura y disfrutando de lo que ella denomina amor libre, con la intención de que su cita supiera algo más de ella antes de verse. Llavors ella ensenya uns dibuixos al vídeo introductori i diu, riego las plantas con mi menstruación, es muy bonito.
Pero mucho.
¿Vale? O sigui, pues...
Vamos.
Bueno, pues...
Pero a ver, ¿tú penses que en una primera cita s'ha de dir aquestes coses?
Bueno, pues hi ha gent que, mira, millor que t'ho diguin abans i que sàpigues que està boja que no després quan ja portes un temps.
Bueno, t'ho dic perquè a la millor, ara no ho sé, ell el va veure, no li va agradar i en lloc de dir-li, mira, no me gusta, es va dir, mira, diré la primera
també
animalada que em surti pel cap i ja està.
També.
Que es desenganyi ell.
Mira, a mi m'agradaria molt fer un locutori de que es truqués la gent.
No, sí, ja ho sé que t'agradaria molt això, sí.
Perquè jo tinc moltes anècdotes de coses així, igual que conec un cas d'una noia que va sortir amb un noi que es va creure bastant majo. La noia no li agradava, eh? I llavors ella es va comprar una rata.
Una rata.
De mascota. Wow. Una rata de mascota, no? I llavors quan venia el noi, ella l'abraçava, la rata, i li donava besitos, tal, tal. I suposo que era una rata que l'havia comprat. Clar, llavors el noi va marxar esfaraït i era perquè la noia realment no el volia. Però va ser l'excusa.
Home, doncs potser li hagués sortit més barat dir-li que comprasse una rata i bueno...
No, a vegades costen.
Igual li va agradar la rata, després.
Sí, hi ha gent que té sentiments i no ho pot dir. Bueno, ja. Bueno, el cas és que anem a seguir, que aquesta m'ha agradat bastant, i diu que sufre una erección de 9 días por un accidente de moto.
Si aquí te lo vaig llegir l'altre dia.
Vale, diu que un hombre de 35 años de edad sufre un accidente de moto que, a pesar de que en un primer momento no presentaba daños aparentes, le provocó una erección que se prolongó durante 9 días. Vale?
O sí, va quedar bé de l'accident.
No va quedar de maravilla.
No, però vull dir, ho va poder gaudir durant 9 dies o no?
Home, no, això ja no ho sabem, això ja no ho ha explicat.
Clar, jo desitjo... si a més se va trencar la cama, doncs és difícil, però si no tenia res, només tenia això, doncs vinga.
Jo desitjo que sí, que li hagi anat bé i que ho hagi pogut fer, però bueno, això ja...
Potser també cansa al final, eh?
Sí, no, ha de fer molta mantra. Jo que ja m'he entrat en aquesta edat, ja fa tot molta mandra, ja estem de baixada.
Bueno, vale, ja no. La teva parella suposo que no t'escolta, eh?
No, clar. Bueno, més coses. Diu que el titular diu que hace caca tan fuerte, vull dir, m'agrada molt que el titular del diari sigui aquest, que no siguin més fins, però bueno, a vegades va com va. Hace caca tan fuerte que pierde la memoria.
Però això encara hi ha passat, això.
Mira, això, bueno, a veure, veig que la font del diari és Crònica, però això deu haver passat a Argentina, i el cas que diu que los problemas de estreñimiento que padecía hace 2 días una mujer le generaron una amnesia repentina.
Vaya, hombre.
Con la intención de librarse la molestia estomacal, decidió ir al baño. Diu, claro. Saps com si pogués triar?
Sí, claro.
Saps? M'agrada molt. Con la intención de librarse la molestia estomacal, com dient, ai...
Sí, m'ho trauré de sobre, això.
Com si jo pogués triar, en lloc de dir, en lloc d'anar la setmana que ve, aniré ara.
Sí.
Bueno, con la intención de librarse de la molestia estomacal, decidió ir al baño y forzar sus intestinos, lo que le trajo las peores consecuencias. Por lo que se logró saber el hecho, habría sucedido en... Ah, això és en Hong Kong, o sigui, imagina't si és internacional la notícia. Un diari argentí parla d'una notícia...
Jo ho sento, però aquestes notícies que passen per tantes mans, jo no sé ja què creurem al final.
Sí, bueno, jo vull creure-m'ho.
Si se va quedar sense rec sanguini, vaja.
Diu, la pèrdua de memòria sufrió la mujer duró 8 horas y durante ese tiempo su memoria retrocedió 10 años. Su hija se preocupó al ver a su madre delirar y entonces la llevó de inmediato al hospital para que la examinaran. Luego de permanecer internada en una noche, el médico dijo que su cerebro estaba normal.
I el metge que va arribar a aquesta conclusió de que era pel sobreesforç?
Sí, no, el metge va dir...
Tranquilo, esto es per anar al bany.
Nada, mujer.
Nada. Com és allò? Un kiwi cada mañana i ja està.
Sí, un kiwi.
I ja està.
Que també gent de la meva família diu puiwi.
Un kiwi.
Puiwi. Que dígame, igual dic que no...
Bueno, avui estàs deixant a la teva família verda, eh? Bueno. Va, l'acudit, que arribem al...
No, deixa'm dir una última que està val la pena, que he rigut molt. Diu que un ganés se hace pasar por nigeriano en el examen de carnet de conducir.
Oh! Vamos! Una diferència, no? Bueno, suposo que deu haver 3 diferencials, suposo, però vaja.
Però boníssim, però és que la notícia és absurda.
Que tu eres ganés? No, soy nigeriano.
Un ciudadano de Nigeria le pagó 1.000 euros a un conocido de Ghana para que hiciera por él en Pontevedra el examen teórico de conducir y lo aprobara.
Madre.
Descubierto el engaño, ambos han sido condenados como autores de un delito de falsedad en documento oficial cometido por un particular. Total, que no te perdis, que el pobre desgraciado que se le impone una pena de 6 meses de cárcel y el pago de una multa de 540 euros.
Madre.
Mientras que su compañero de banquillo ha sido condenado un año de prisión y el abono de una sanción de 1.440 euros.
Exacte. Ara, per tornar-ho a fer, millor estudia.
Sí.
Vinga, Joel, l'acudit, va.
Un acudit ràpid, diu que tu és un senyor, diu que està a su casa i diu, Dios mío, diu, dame paciencia, pero ya.
Apa, Joel, aprofita el dia festiu, bona setmana.
Vinga, bona setmana, Ricard.
Herrera en Cope.
Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ja està amb nosaltres el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia, Ricard. Molts dies sense... Bueno, molts dies, uns quants dies. Amb les eleccions, sí. Exactament. Hem deixat... Bueno.
Sí. És públic el que t'ha passat?
Bueno, públic per als amics i els que coneixem. La gent,
no, perquè si no, no ho dic.
Podem dir, tampoc no és tan greu. Clar, no passa
el Joan
res.
Ramon González ha tingut una lesió de futbolista.
Exactament, sense jugar a futbol, que és el més greu encara, perquè no jugo...
Bueno, el que passa és que ha passat per xapa i pintura.
Correcte. No dic més de xapa i pintura, perquè han fet una mica de... Sense arreglar, posa pròtesis, però han fet un retallet del menís. Bueno, el menís de la cama esquerra, pues que està...
Això del genoll, això és que camines massa. Era el quilometratge.
Peso una mica més i tinc uns quants anyets i tot s'ajunta. Doncs
pues ja saps el que s'ha de fer.
Sí, rejuvenir-me.
Si baixar de pes... ara tens l'operació en Viniqui, ja, de cara a l'estiu.
Ja intentarem, bueno, intentarem.
Però més a part, bueno, ara farà un mes més o menys.
Sí,
estem com d'aniversaris, perquè sí. Del que parlem avui, dijous passat, sí. Va fer... Home, una mica més, 75 anys, ni
correcte,
més ni menys.
Sí, podíem parlar dels 40 anys de la Plec, que també és una cosa també. Per tenir en compte, dels 30 anys de la plaça de Tiananmen, però bueno, ens anirem, com som historiadors, una mica més enrere i parlarem d'això.
És veritat, dels... també vaig veure un vídeo i una foto de Tiananmen,
sí.
Amb un silenci sepulcral.
Correcte, és impressionant.
És curiós l'emoció que genera veure una reunió multitudinària de gent amb silenci.
Sí, sí.
No, és curiós, perquè a priori sembla que no hagi de passar res, però...
Impressiona molt més.
Impressiona
sí,
molt,
eh? Sí, sí, sí. Aquests minuts de silenci que a vegades fas per algun fet luctuós
sí, sí,
o tot,
sí.
Impressionen. I quan hi ha una multitud, i és impressionant. Sí,
jo,
sí.
Saps quin minut de silenci que he viscut en persona? Eh? A la tele n'he vist, com tothom molts, però que he viscut en persona que em va impressionar més, per la quantitat de gent i el silenci que es va fer, a l'homenatge a Juanjo Garra.
Sí.
Que es va fer a l'auditori on, sí, 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 on hi ha sí, allò sí. Del monument aquest
del centre excursionista.
Sí, jo hi vaig anar i va ser, sí, o sigui, sí. Vaig sortir amb els pals de punta. Sí. I després ho vaig intentar explicar i són coses que o les vius o no les pots explicar.
Sí, sí, també va fer un altre homenatge al Castell del Rei amb totes les vistes del Pirineu
sí. I
també va ser semblant i sí, sí, allò que té... I quan coneixes a la persona com la coneixes
sí,
amb el Juanjo,
sí, jo, hosta, jo l'havia entrevistat re, feia poc també sí, i tal, i va ser com un ups.
Sí.
Bueno, són aquestes coses de la realitat ja fa anys, sense voler, també.
Pues sí, no sé.
Ha fet anys ara, sí, també, vull dir que...
Em sembla que va coincidir el dia de la seva vella, que ell estava de glossador i tu estaves de presentador, si no recordo.
Ah, doncs pot ser.
Em sembla que va ser també. L'octubre, poc abans de marxar-se.
Sí.
Per això.
De fa anys, també.
Sí.
En fi, però nosaltres ara anem cap enrere, 75 anys, concretament, eh?
Pues sí, jo penso que de la Segona Guerra Mundial hi ha molts events i moltes circumstàncies i moltes coses que es poden contar, moltes batalles, però probablement una de les batalles més impressionants des del punt de vista de desplaçament militar i des de les conseqüències que va tenir és el famós Dia D, el desembarcament de Normandia, que es va produir el 6 de juny. És un desembarcament que en el seu moment, i encara continua sent un dels més impressionants, desembarcament amfibi, perquè pensem que tota la tropa que venia d'Anglaterra pues, es va portar pues, amb vaixells, es van portar tot tipus de vaixells, i després aquelles barcasses de desembarcament per arribar a la platja, i de totes maneres això estava coordinat amb una nit anterior que hi hagués a la rereguarda de les línies alemanyes que estaven a la costa, que hi hagués una arribada de diferents paracaigudistes que farien els punts estratègics controlar-los per evitar que les forces alemanyes que estaven de reserva cap a l'interior poguessin arribar fàcilment a la platja. Mm-hmm. En resumides comptes, era una lluita contra rellotge per intentar ocupar en relativa facilitat la línia de costa i a partir d'allí començar una invasió cap a l'interior de França.
Relativa.
Exactament, una invasió relativa. Evidentment, hem de recordar molt breument que la Segona Guerra Mundial, quan Hitler ha triomfat i arriba a conquerir França i la retirada de l'exèrcit anglès per Dunkerque cap a Anglaterra, que se salven 300.000 soldats, en contra del que semblava que no podria ser, però finalment quan tota Europa és Alemanya, menys els països que són neutrals, com podien ser Espanya o com podien ser Suècia, per dir alguna cosa...
Bueno, però... recordem que Espanya prou feina tenia.
Exactament, eh? Per sí. Tant, però tot l'altre, llavors, clar, al no poder conquerir Anglaterra, Hitler... pues fa una autèntica, el que va dir el mur de l'Atlàntic, una autèntica muralla a la costa de l'Atlàntic, tot i que va ser més de boca que de realitat aquest mur. Una fortalesa que volia que anés des d'Espanya, des del Cantàbric fins a Noruega. Sobretot el que va fortificar van ser els ports, per intentar i evitar que els ports foren el punt d'arribada d'una invasió aliada, I després es pensaven que el punt lògicament més fàcil d'atacar des d'Anglaterra era Calais, que és el punt més curt que n'hi ha del mar de la Mànega. Ahir és on se va fortificar molt més. Normandia, que quedava una mica més retirat, sempre es va pensar que podia ser una opció, però mai se va prendre seriosament pel comandament alemany. I amb aquesta base van jugar molt bé els aliats a despistar. A nivell de... sabien que ells controlaven la famosa màquina de codi, que l'Enigma,
amb
la qual podien controlar el que sabien els alemanys no sabien que els anglesos ho sabien, amb la qual podien fins i tot enviar missatges falsos. A nivell d'espies també van controlar molt bé l'espionatge, inclús hi ha un espia català, el famós Garbo, que també va ajudar, amb la qual totes les notícies que anaven rebent els alemanys era de que la invasió es produiria per Calais, i després per despiste van fer inclús que podia ser per Noruega. Mai van apostar per la que estava prevista veritablement, que era cap a Normandia. Fins i tot es va arribar a fer unes falses tancs i avions i demés col·locats a prop de Calais, dic falsos perquè eren de cartroplume, i amb la qual els avions de reconeixement alemanys que passaven ho veien i deien això serà per Calais, no? Evidentment la invasió dels aliats, evidentment bàsicament anglesos, canadencs i americans, que són els que portaven pràcticament el 50% presenta el cruís de la tropa, juntament amb una expedició simbòlica però important de francesos i també de polonesos i d'altres que havien estat conquerits per els alemanys, era una necessitat que hi havia per alliberar la pressió que tenia Rússia després de la invasió que havia fet Hitler l'any 42 i que havia fracassat perquè va arribar l'hivern, i tot el tema de, ara no entrarem a comentar-lo, de Stalingrado, però que al final els russos se van imposar i van aconseguir començar a fer recular els alemanys cap a Alemanya, van demanar sempre que hi hagués un tercer front. Els aliats, en lloc de precipitar-se en fer aquest segon front, vull dir, més que tercer front, un segon front, el que van fer va ser contraatacar al nord d'Àfrica, el famós Africa Corps, a partir d'Egipte, que era anglès, i van aconseguir allí anar derrotant els alemanys. A partir d'allí van conquerir Tunísia, i d'allí van fer un primer desembarcament a Europa, que va ser primer a Sicília i després al sud d'Itàlia l'any 43. Però clar, era un front relativament modest, el d'Itàlia, perquè a més va resistir bastant, i era necessitat tenir un tercer front, i aquest tercer front és el que es va triar, que fora França, i va ser Normandia. Per tant, la previsió era buscar uns dies, i aquí hi ha una cosa curiosa que a vegades també no es recorda, que va ser la lluita dels meteoròlegs. Ara que estem tan acostumats a veure el temps i tot, però en aquella època, que la meteorologia no estava tan desenvolupada, els meteoròlegs van estar com els autèntics protagonistes. Els alemanys no van desenvolupar també la meteorologia, i la primera quinzena de juny van calcular que hi hauria moltes tempestes a la zona de l'Atlàntic, i van preveure que era impossible que hi hagués un desembarcament. Per tant, això va fer que inclús els comandaments alemanys se retiressin i moltes dels soldats els donessin festa, i per exemple Rommel, que era un dels capitostos importants, doncs es va anar cap a Berlín. Els angloamericans, sobretot els anglesos, que s'havien desenvolupat molt bé la meteorologia, van calcular que hi hauria una finestra de bon temps entre el 4 i el 6 de juny. I aquí és on se va centrar l'expectativa de fer la invasió. La primera previsió era que fos el 5 de juny, però finalment no va ser tan bo el temps ni tan ajustada la previsió, i es va apostar per fer-lo el 6. I és veritablement quan se decideix fer-lo. Havia de tenir tres condicions aquesta finestra, és a dir, aprofitar la invasió a primera hora del matí, quan la marea estigués baixa, perquè llavors les barques tinguessin un accés fàcil a la platja. Pensem que quan el mar estava alt hi havia el que va fer Rommel, que eren el que es deien les famosos pues de Rommel, que eren aquells estructures de ferro que impedien que passessin les ferrades i les mines i demés. Per tant, calia tenir un espai important per poder desembarcar i després poder desentollar tots aquests obstacles. Havia de ser que el temps estigués el més pausat possible i que hi hagués hagut lluna plena a la nit anterior, perquè així els paracaigudistes haguessin pogut caure bé amb els seus objectius. Bé, tot això al final es va tot produir el 6 de juny, i va haver aquest gran desembarcament impressionant de 160.000 homes que es diu aviat. Després, al cap d'un mes, quan va funcionar bé l'arribada de tot el desembarcament, va funcionar fins al punt de que es va aconseguir tenir 2 milions de soldats entre anglesos, el que hem dit abans, amb la qual ja sí que es va fer la cunya definitiva cap a París, que va arribar-se a mitjans d'agost de l'any 44. Tinguin a la platja, no guanyaran. Però el repte va ser precisament trencar i pujar dalt, conquerir les defenses alemanyes i després tenir aquesta coordinació. Conquerir el port de Cherbourg, que és la península de Normandia de Contantin, en la qual ja tenien un port important, i després de seguida Caen, i després anar caient, vaig dir la redundància, a les diferents ciutats. Cal dir, en aquest sentit, que de totes maneres van fer un desenvolupament uns ports artificials, el que deien els ports de Molverny, que eren unes estructures de formigó que flotaven i que a l'arribar al lloc l'assemplenament d'aigua s'esfonsaven, i a la qual van tenir la possibilitat de començar a desembarcar molt material, que és el que va agafar per sorpresa els alemanys. Els alemanys també van reaccionar malament i tard, perquè tot i que tenien bones tropes, estaven molt retirades cap a l'interior. Rommel, hem dit abans que Hitler havia donat dues divisions, quan va saber això va vindre de seguida de Berlín. L'altre general tenia tres divisions, però Hitler s'havia reservat quatre divisions per ell mateix, les quals no les va moure mai, en la qual aquest contraatac que tenien els aliats es va produir malament i tard.
I tard, sí, sí.
I això va ser la causa de que finalment s'aconseguís l'èxit de la batalla.
Si et sembla, la setmana vinent
seguim
avançant, és una data important, aviam, ja sabem com va anar, i de totes maneres el desembarc també l'hem d'associar amb una pèrdua terrible de vides humanes, perquè tot i que al final més o menys va anar com havia d'anar, vaja, la gent que es va quedar a la platja, per entendre'ns, o a l'aigua, van ser...
En total, els càlculs que se donen són, per part dels aliats, són 35.000 persones mortes.
Poca broma.
Que de baixa són tres vegades més, de ferits i desapareguts, i per part dels alemanys 40.000. Això, quan se va visitar Normandia, que és una visita cultural interessant, perquè a part del patrimoni medieval que es pot gaudir, de les platges i de les vistes, si s'agafa en bon temps, hi ha encara totes les defenses i quasi bé que
sí,
el poble
sí, sí,
té...
Sí. Jo he fet la visita a tota aquesta zona.
Té el museu,
sí,
que explica
sí, sí.
El desembarcament i demés.
És veritat, tant, cada poblet ja el...
Sí, sí,
hi és,
sí.
Vaig estar a la platja d'Omaha.
Clar, són les dues més importants. Sí,
i després
sí.
També vaig visitar doncs, els búnkers i
correcte,
aquestes històries
sí, sí,
de defensa
sí.
I tal.
Sí, sí, sí.
I, bueno, déu-n'hi-do.
Sí, sí, déu-n'hi-do. Sí,
tot,
sí, ja
i molts haurem vist la pel·lícula de Salvador Soldado
Ryan. Sí, d'aquesta
parlo
el proper dia, si vols, les pel·lícules. Exactament.
Molt bé, doncs, Joan Ramon, com sempre, un plaer, que tinguis bona setmana.
Lo mateix, Ricard, a tots igual. Bona entrada a juny.
Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Vinga, cobrim una nova setmana i obrirem la finestra del record durant tota aquesta setmana, que ens portarà, com ja sabeu, la finestra del records a llocs i a èpoques i a costums diferents del territori. D'aquelles que... La gràcia d'això és que a vegades alguna no en sona, i per tant és bo, perquè allò que ja l'aprens, i d'altra, que ja la sabies, però no te'n recordaves, et torna a la memòria, i això és maco. Joan, a veure, cap on anem avui?
Pues mira, avui parlarem dels rentadors públics. Dels rentadors públics d'Almenar i dels gavatxos, que si recordes, fa un parell d'anys vaig ser convidat a la recuperació dels rentadors d'Almenar.
Sí,
allí vaig fer una petita dissertació que recuperant aquestes tradicions. I avui vull parlar precisament dels rentadors aquests d'Almenar, recuperats sortosament, va ser una tasca de l'Ajuntament que es van posar entre cap i peus i que ho van aconseguir, no? I cal dir, doncs, que antigament, per rentar la roba, les dones d'Almenar anaven a la séquia. Era prohibit fer-ho en altres indrets i s'amenaçava amb multes si ho feien, perquè no volien que s'embrutés l'aigua. Per això s'habilita un lloc al pont de l'Almúnia. Hi havia una petita desviació d'aigua en un indret on hi havia unes 30 o 40 lloses de pedra i l'aigua s'hi conduïa per un ull petit que la mateixa rentadora o rentadores obrien i tancaven, obrien al començar a rentar i tancaven quan acabaven. Aquella aigua usada no retornava a la séquia, sinó que des d'allí anava al riu. Quan es va construir el canal d'Aragó i Catalunya, l'Ajuntament va fer dos rentadors molt grans. L'un era a prop de la bassa, al cantó del camí del Calvari, i l'altre a la baixada de l'Àngel, al costat del ja desaparegut molí d'oli. Moltes dones, a l'hivern, anaven als gavatxos a buscar aigua calenta del molí. Anomenaven gavatxos els treballadors del molí de l'oli perquè antigament solien venir francesos per fer aquesta feina. I tant l'un com l'altre, rentador, tenien dos departaments, per rentar i per esbandir. A més del molí d'oli esmentat, hi havia hagut també el de la teuleria o torre del capità, que anava fent doncs, la força d'aigua transformada per la sínia, anava tirant, i també el molí del renyer, de Vall de Séquia, en el pont de l'Almúnia. Cal dir que de molins de farina cal recordar el del pont del Molí i el de la carretera, amb cantonada al carrer de l'Horta, que va ser fet pel vell Casinya. Uns rentadors, repeteixo, recuperats i que avui n'han volgut recordar del que representava anar a rentar, ja que no hi havia rentadores. Aquest sí que és un gran invent domèstic.
Sí.
I les dones llavors passaven fred i passaven de tot. I la dita d'avui diu: qui molt veu no va ni dret ni de secret.
Ja té raó. Gràcies, Joan.
Adéu.
Vinga, va, senyals horàries. Arribem a la una del migdia d'aquest dilluns 10 de juny. Ens informem i després tornem amb la Nacional 240, seguim parlant de medi ambient, i després, a dos quarts, la radiografia.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Vox se le pide a Ciudadanos que se abstenga para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Así lo acaba de asegurar su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. Dice que es bueno para España, Javier Atar.
Después de que algunas voces en el PP, como la de Díaz Ayuso, hayan abogado por la abstención de su partido para que Sánchez no necesite a los independentistas, esa misma línea ha seguido el portavoz de Vox, aunque invitando a hacerlo a Ciudadanos. Espinosa cree que los de Albert Rivera están más cercanos a los socialistas.
Más que el Partido Popular, yo creo que lógico sería que se abstuviera Ciudadanos, ¿no? Que es el partido más cercano al Partido Socialista, y yo sí creo que eso sería bueno para España.
Además, sobre la reunión de ayer entre Aguado y Monasterio, Espinosa ha apuntado que no hay ningún acuerdo y que hay que sentarse a negociar y no a conocerse. A esta hora, Ciudadanos reúne a su comité permanente en la sede del partido para seguir trazando la ruta de los pactos en esta semana decisiva.
Y en COPE te estamos contando cómo será el soldado español del futuro. Irá equipado con cámaras de vídeo en los fusiles, visores integrados en el casco y un dispositivo para transmitir imágenes en tiempo real. Será posible dentro de unos años gracias a un programa en el que está trabajando el Ministerio de Defensa. Manuel Ángel Gómez.
Cada soldado irá equipado con una radio de banda ancha con capacidad para recibir y transmitir imágenes en tiempo real. El coronel Moisés Serrano, jefe del programa SISCAP, dice que permite que el jefe de una unidad controle la ejecución de las órdenes que ha dado.
Si el general jefe de una gran unidad da unas órdenes concretas a sus unidades, es imprescindible que pueda monitorizar cómo se están cumpliendo para adaptarlas y poder modificarlas.
Este sistema aumenta la capacidad ofensiva del combatiente. Las Fuerzas Armadas podrían disponer de estos equipos en 2022.
Y además, ¿qué más cosas contamos, Antonio Herraiz?
En Baleares, la Audiencia de Palma juzga el concurso para construir el hospital de Son Espases. El expresidente balear, Jaume Matas, ha admitido haber cometido los delitos de prevaricación continuada y fraude a la administración. En cambio, ha negado tráfico de influencias. Por los delitos que ha reconocido Matas, la acusación le pide 4 meses de prisión de cumplimiento efectivo y 7 años de inhabilitación. En Roma, hoy el Papa ha confirmado su voluntad de viajar a Irak el próximo año. Francisco quiere visitar a los cristianos perseguidos de este país. Y seguimos pendientes de la evolución del torero Román. Fue corneado brutalmente en la Plaza de las Ventas cuando entraba a matar al primero de su lote de la ganadería de Baltasar Iván. Sufrió una herida de 30 centímetros muy grave en el muslo. En estos momentos está estable y poco a poco va recuperando el pulso en el pie. Esta madrugada ha tenido que ser operado por segunda vez tras comprobarse que además de los graves destrozos musculares tiene seccionada la femoral.
Y Rafa Nadal inicia ya las vacaciones pensando en Wimbledon. Corrochano.
Después de ganar su 12º Roland Garros, nos cuenta Ángel García que Rafa Nadal se ha levantado temprano en París, no trasnochó mucho, ha atendido los últimos compromisos con los medios de comunicación y también algunos asuntos con los patrocinadores. Ha viajado a eso de las 11 de la mañana en un vuelo privado hacia Mallorca, o sea que está a punto de llegar, si no ha llegado ya. Inicia ahora un corto periodo de vacaciones para afrontar luego Wimbledon, que empieza el día 1 de julio. En principio, Rafa Nadal no va jugar torneo previo de hierba fuera de España. Y en fútbol, en el Santiago Bernabéu esta noche, España-Suecia, clasificatorio para la Eurocopa. Hay preocupación en la federación por el número de aficionados que van a acudir al partido y Robert Moreno, que es el sustituto de momento de Luis Enrique en el banquillo, sale en defensa de 2 futbolistas, Isco y Busquets.
Para nosotros es un jugador único, es un jugador diferente, que es capaz de jugar entre líneas, diría de los mejores del mundo. Es un jugador que si no fuese español lo tendríamos que nacionalizar. Al final nosotros la semana que lo tenemos aquí es cuando tenemos que observarlos y lo que te puedo decir es que las 3 veces que ha estado con nosotros ha tenido un rendimiento y un comportamiento espectacular. A Busquets lo hemos encontrado muy bien, evidentemente después del final de temporada que ha tenido, pues, hay que un poco levantar el ánimo, A mí me ha dolido especialmente las últimas semanas que en algún momento se le cuestionase o incluso se le haya llegado a silbar en algún partido. Está bien, está con ganas y es una maravilla contar con él en el equipo.
España-Suecia a las 9:15, lo cuenta el tiempo de juego de la cadena COPE.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes,
en el
Marta.
Espejo vamos a contar cómo se ha revivido la aventura misionera de los franciscanos en China.
Pues sí, este pasado mes de mayo ha sido. Un grupo de franciscanos ha querido recorrer la misma ruta de sus predecesores que llevaron la presencia franciscana a China durante el siglo XX. Fue en julio de 1925 cuando partieron desde Italia los primeros 8 frailes para implantar la orden en la provincia china de Shaanxi. Esta misión se caracterizó por un gran impulso apostólico y la creación de muchas obras sociales que acercaron a la gente a la fe cristiana. Pero con la llegada del régimen comunista, en 1952, todos los religiosos extranjeros fueron expulsados. Sin embargo, 8 franciscanos chinos y 21 monjas permanecieron realizando su tarea en el país y todavía hoy desarrollan una intensa actividad al servicio de los obispos locales. Quizás una semilla de futuro. Lo contamos todo en el espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Doncs apa, ara sí, aquí ja estem informats amb la darrera hora, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. Obrim la Nacional 240 i li donem la benvinguda també en aquest principi de setmana a la Mònica Carrasco. Mònica, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard Álvarez.
Com
molt
estàs?
Bé. Molt bé, i tu?
Començant setmana, molt bé, sí, sí.
Sí, amb ganes, no?
La penúltima de curs escolar.
Ai, com ho portes, això? Ah, això sí que ho tens marcat al calendari.
Sí, sí, jo cada dia vaig traient una fulleta, ara ja.
Quin dia s'acaba, això? A veure, per als que no tenim criatures.
Divendres de la setmana vinent.
El dia 21, eh? Sí, sí. Acaben.
Ja fora, s'acabó.
Ja està. Però ara aquesta setmana, en algunes de les escoles públiques ja fan jornada intensiva, no?
Sí, ara sí, ja han escurçat de l'horari i uns quants marxen d'excursió, avui o dimecres o la setmana vinent. Ara aquestes setmanes ja està, eh?
Sí, sí,
ja no
sí.
No fa res.
Però és veritat que ara també amb això dels horaris,
sí,
pares,
també,
mares,
també.
Tiets, avis, àvies, hem de fer un croquis, eh? Per encabir-ho tot.
S'ha de mirar.
Sí.
Escolta, Nacional 240, ara farem una pausa per la publicitat. Això ja és una frase legendària. Però seguim a voltes amb el medi ambient, eh?
Sí, 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 perquè vam començar parlant de contaminació lumínica, un tema que ha portat molta cua, sí. I teníem pendent una cosa, nosaltres som gent de paraula, i vam dir, parlarem de contaminació acústica. Doncs avui, aquí la tenen.
Vinga.
¡El de los goles!
Este lunes, a punto de saltar los...
La selección española vuelve al Bernabéu para cerrar la temporada con una victoria.
Es impresionante, Paco.
Desde las 8:15 en tiempo de juego, España-Suecia. Partido de clasificación para la Eurocopa 2020.
Va a dirigir a la selección española.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Cuando te regalan 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto, solo puedes esperar grúas especializadas para parkings, facilidad de gestión y la mejor asistencia del mercado. ¿Verti o falso? Vente a Verti. No solo tendrás 3 meses gratis, tendrás mucho más. Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Este verano lleva tu nombre. Realiza tu circuito por Europa y ahórrate hasta 600 euros. Reserva ya en tu oficina de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Yo, en mi declaración de la renta, no marco la X a favor de la iglesia. Porque yo no hago mi declaración. La hace mi asesor fiscal y a él le pido que marque la X por mí. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Doncs apa, Mònica, anem al que havíem dit.
Anem al tema del dia. No, la veritat és que estem fent com una mena de trilogia sobre el medi ambient que m'agrada molt, sí, perquè sí. Jo crec que cada vegada hem de ser més conscients, no, Ricard? La setmana passada el tema de la contaminació...
Acabes de fer una mica de spoiler, ara t'ho dic.
Per què?
Perquè has dit trilogia i avui és el segon dia.
És veritat, però esperim, perquè la setmana vinent també tenim un tema molt interessant. No, David, el tema de la contaminació lumínica va ser molt interessant.
Molt.
Ha comportat moltes preguntes, no?, al llarg de la setmana, a través de Twitter, a través del WhatsApp del programa, també del correu electrònic. Jo crec que els oients ens agrairan que avui continuem incidint en qüestions com aquestes, perquè... Sí. Ja ho dèiem fa una setmana, quan parlem de medi ambient, quan parlem de residus, parlem molt, doncs, això, de reciclatge, de plàstic, que és molt important també, però oblidem que hi ha altres tipus de contaminació també,
No, i tant. I n'hi ha una que, potser, igual que la lumínica, que potser no la tenim en compte, però que ens afecta directament a les persones i a vegades no sabem per què. Per què estic així? Per què estic tan irritable? O per què, jo què sé, no he descansat bé? Doncs ull, que els sorolls...
Sí.
La contaminació acústica, que és del que parlarem avui, té molt a dir. I per parlar d'això, nosaltres el que hem fet és posar-nos en contacte amb l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica i parlem amb el Lluís Gallardo, que és el seu tresorer i advocat. Lluís, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Hola, Lluís.
Gràcies per la trucada.
Escolta,
gràcies.
La contaminació acústica existeix també, eh?
Ha existit, no? Vull dir, hi ha referències a l'antic Egipte de queixes per soroll, però ha sigut la percepció, no? O com ens ha afectat, perquè, esclar, ara, evidentment, doncs, està completament desfasat, no? I per això és pel que s'ha convertit en un factor agressiu de la salut humana, no? I sí que ens afecta, evidentment, no? És inevitable. Senzillament així.
Mm-hmm. Lluís, una pregunta. Ajuda'ns a entendre, quan parlem de contaminació acústica exactament, a què ens referim? Perquè, clar, sorolls, evidentment, n'hi ha sempre, però no tots els podem incorporar dins aquest concepte de contaminació acústica, no?
La contaminació acústica és el gènere que té dues espècies, que són el soroll i les vibracions. I llavors, com a soroll, és tota percepció acústica per l'oïda, les vibracions les per la pell, per la pell, no?, pels músculs, i en tot cas, com a contaminació acústica, ho és tot, senzillament, vull dir, tot. Qualsevol soroll que ens afecti,
però a partir
de la llar com fora de la llar.
A partir d'alguna mesura, és a dir, sé que la pressió sonora es mesura amb decibels, a partir de quan podem considerar... Escolta, això no...
Val. Ja entenc. Sí, això és un tema que està molt discutit.
Sí.
L'OMS ara, tot just fa uns mesos, ho va revisar a l'alça, evidentment, esclar, perquè és l'única manera, doncs, d'encabir, no?, tota aquesta agressió, no?, a la salut. Perquè és que, si no, esclar, has de començar a retallar i has de començar, doncs, a pagar moltes activitats, que hauria de ser així, perquè hi ha molts sorolls que són totalment evitables, que és el que em referia abans, que són totalment prescindibles, que han afectat gratuïtament, no? En un principi, l'OMS va dir que era soroll a partir dels 45 decibels nocturns i els 55 diurns. Per exemple, una conversa entre dos, per entendre'ns, perquè ja sé que hi ha molta gent que no sabrà que són 55 decibels. Doncs, per exemple, una conversa entre dues persones, oi, sense escridassar, mesurat a un metre de distància, són gairebé 60 decibels.
Carai!
O sigui, la meva veu són gairebé 60. O la nostra veu ara serien uns 60 decibels.
I a partir de 55 de dia està considerat soroll?
Es considerava, ara ho ha revisat a l'alça i ara diu que són 50 nocturns i 60 diurns. Però abans sí, esclar, perquè l'OMS es fixava més en els àmbits... Clar, això estranya, oi? I ens sobta perquè estem al sud d'Europa i al sud d'Europa hi ha uns nivells de contaminació acústica ambiental senzillament desquiciants. I l'OMS havia agafat molt un promig, però sobretot fixant-se en els països nòrdics, oi, en què allà, clar, el nivell diurn doncs és inferior a un nivell de conversa. Entre altres coses perquè la gent allà doncs no crida, oi, com fem aquí, que en comptes de parlar el que fem és cridar. Un dels factors, evidentment, és aquest, l'alt nivell de soroll ambiental, i també els nivells de sordesa, i això ho dic seriosament.
Jo, Mònica...
Els nivells de sordesa a la població del sud d'Europa, concretament la catalana i l'espanyola, que ens fa cridar perquè no ens sentim. I és així, vull dir, el soroll ambiental està provocant sordesa, no ho dic jo, ho diuen els otorrinos.
Mònica, si... I el Lluís ho confirmarà. Si tens un mòbil, un smartphone, hi ha aplicacions per mesurar el nivell sonor, més o menys precises, però bueno, no anirem ara a buscar allò, la precisió absoluta, que són gratuïtes. Has fet alguna vegada l'exercici d'engegar una aplicació d'aquestes al mig del carrer, o sigui allò, per la vorera, a les 10 del matí, tampoc el que sigui les 8 i mitja, que és quan hi ha més soroll, no, a les 10 del matí, i dona unes xifres altíssimes, molt altes, i allò és una pressió sonora que tenim, sense exagerar, de 8 a 8, de 8 del matí a 8 del vespre.
Clar, i suposo que el greu d'aquí, Lluís, deu ser que ens hem habituat, no?, diguéssim, a determinats nivells de soroll, que semblen el normal.
Clar, ho veus a l'aplicació i dius, bueno, va, sí, tampoc em sembla tant.
Clar.
No, clar, perquè és que la sordesa és que no fa mal. Vull dir, i quan ens adonem, però amb tants percents alarmants, estem parlant de gairebé el 50% de la població adulta, i entre el jovent, això de portar els cascos aquests posats,
sí,
no?
Sí. Ulleres,
això que fa molta gent en portar el... O sigui, parlar pel mòbil, ara és el que s'ha posat molt de moda, parlar pel mòbil amb els cascos posats, no? Doncs això, evidentment, suposa una agressió interna, molt bèstia, vull dir, bueno, com el tabac i com la contaminació atmosfèrica, suposo que la lumínica també us ho deurien explicar, no?, de com ens arriba a afectar. Llavors, esclar, com no fa mal, doncs no ens adonem, i quan ens volem adonar, oi, doncs parem un moment a pensar i veiem doncs que la gent crida, oi, vull dir, per exemple, pujés a un autobús, no?, i t'assabentes de tota la conversa, no? No és
sí.
que tinguem... Bueno, de fet, no sabem el que és el concepte de la intimitat, però també és això, no?, de que hem de parlar fort per entendre'ns, perquè és que hi ha un tal nivell de soroll doncs, que ens deixa completament sords.
Clar.
I la generació que ve serà una generació de sords, però no sords com ara dient, bueno, hem d'escridassar per sentir-nos o no, persones sordes.
Clar, no d'orella. Sí, sí.
Sí, sí, sí. Aquesta és una conseqüència per la salut molt, molt important i molt seriosa. Suposo que també n'hi ha d'altres, no, Lluís? O sigui, la contaminació acústica al final acaba comportant altres tipus d'alteracions psicològiques, fins i tot, no?
Bueno, evidentment, esclar, aquesta és una, la de l'otorrin, la de l'oïda interna, és una greu, imperceptible, que no ens adonem, i quan ho expliques, doncs, en més d'una ocasió, però ara ja no tant, oi? Però abans provocava bastant somriure, no?, dient que aquesta gent no està bé del cap. Però també, evidentment, l'afectació neurològica, i no cal que sigui durant la nit, no?, mentre dormem, això ja, doncs, és senzillament uns quadres psicopatològics que veiem, doncs, bastant preocupants. De fet, el soroll està relacionat amb determinats tipus d'esquizofrènia, repeteixo, d'esquizofrènia.
Caram.
Hi ha casos diagnosticats del que s'anomenen així, distonies neurovegetatives, és a dir, esquizofrènies, i també dona, però no cal que sigui perquè ens interrompi el son, vull dir, llavors ja, vull dir, es desestabilitza tot l'organisme de l'hipocamp, sobretot, ja, almenys pel que hem sentit a psiquiatres i a neuròlegs, però també durant el dia, esclar, aquests nivells tan brutals de soroll que tenim als carrers, doncs, si l'OMS entén que ja comença a agredir la salut de les persones a partir del 60 decibel, qualsevol, per exemple, parlo pensant en Barcelona, no?, que és el lloc on estem, o Lleida mateix, no? Vull dir, o Tarragona, vull dir, qualsevol nivell diurn supera, bueno, no ja els 60, sinó els 70 decibels, i això, evidentment, vull dir, al llarg durant la nit, ja pràcticament són 24 hores contínues, no?, d'aquests nivells.
Lluís, avui en dia, la llei, què diu això? És a dir, hi ha alguna llei que ho reguli i s'està incomplint, o simplement no està regulat?
Clar, perquè no sé si inclouen les ordenances, no?
Des del 2002 està regulat per una llei del Parlament de Catalunya, que és la llei 16-2002. Nosaltres vam estar molt desacord amb aquesta llei, perquè el que fa és, bueno, defensar la contaminació acústica, així de clar que ho diem. Vull dir, no ha sigut una llei que hagi ajudat, tot el contrari, ens ha perjudicat i molt, ho vam dir en el seu moment i ho hem demostrat al llarg de tots aquests anys, no? 17 anys pràcticament. I a partir del 2009 aquesta situació legal s'arregla una mica amb el reglament d'aquesta llei, que també és per tota Catalunya, que és el decret 176-2009. Ara s'està modificant perquè aquest decret, home, ho arregla una mica, però tampoc no és que ho arregli del tot, no? I suposo que tot allò que hem pogut anar batallant amb aquest decret, doncs ara s'està modificant, suposo que per eliminar-ho, és a dir, vull dir, és que és així de clar, almenys des de la nostra percepció, no? Vull dir, els legisladors s'han donat compte que legislant amb aquesta matèria el que es provoca és una afectació, és clar, a l'economia. Vull dir, el que fa és carregar-te activitats econòmiques que ens agradeixen a la nostra salut. Vull dir que no sé quin sentit del progrés es pot arribar a tenir, però el que hem fet ha sigut, doncs, això, és continuar a dos, o activitat econòmica o salut de les persones. I nosaltres ens inclinem per la salut de les persones. Aquí ho sento, però no hi ha allò de dir, bueno, sí, s'ha de conviure i tal. No, miri, a la nit, ho sento, no s'ha de conviure, a la nit s'ha de permetre el descans de les persones, així de clar i així de simple. I això ja dic que és una situació que la llei aquesta del 2002 va ser senzillament nefasta. I amb el decret des del 2009 s'ha arreglat una mica, i ara veurem amb la nova modificació que surti, aviam com ho acaben d'arreglar. Això ja veurem. Però sí, sí, efectivament està regulat, i amb uns nivells un pèl inferiors, millor dit, amb uns nivells dels que anava l'OMS en el seu moment, i no com ara els ha revisat últimament. Ens imaginem que la modificació del decret aquest del 2009 anem en el mateix sentit d'adequar-lo als nous nivells revisats.
Clar, però Lluís, no? està regulat, però em refereixo, jo no veig a la Guàrdia Urbana, que no sé si és aquí li pertoca, o els Mossos d'Esquadra anant pel carrer mesurant el soroll.
En situacions puntuals, quan hi ha una denúncia, sí. Suposo, no? Només?
Bueno, esclar, és que això és una tasca de conscienciació, vull dir, de fet, l'associació catalana, la nostra, es va crear el 98, veient, doncs, no sé, permeteu-m'ho dir així mateix, veient la hipocresia dels polítics en aquesta matèria, oi, dient que això és una tasca de consciència, però no fan absolutament res. A nosaltres ens ha vingut molta gent. Bueno, de fet, l'ACA es va crear per això, per informar i per conscienciar que era el que no fan els polítics. Vull dir, amb això que diuen d'una setmana sense soroll, amb això no n'hi ha ni per començar. Clar. Vull dir, això és una tasca que s'ha de fer aviat, oi, durant tots els dies. I a l'ACA, per exemple, rebem gairebé un miler de queixes i consultes a l'any, i nosaltres veiem el mateix patró, la desinformació, no?, per part de les autoritats. Només, per exemple, posem sempre el mateix exemple, no? La Harley que para al costat d'un cotxe de la Guàrdia Urbana, no?, i la Guàrdia Urbana s'ho mira, s'ho escolta i ja està. Miri, escolta'm, és que aquell soroll que fa està superant els nivells. Per què no? Per què no el denuncien? Ah, clar, allò dona mala imatge pel polític, lògicament. Evidentment, els guàrdies tenen la corresponent instrucció de no actuar, no?, o les motos amb el tub d'escapament trucat, o, en fi, i així, doncs, etcètera, etcètera, etcètera. De fet, és molt simptomàtic, no?, en aquest sentit del trànsit, que ara, per exemple, els cotxes elèctrics, a partir de juliol d'aquest any, em sembla que és, o sigui, del mes que ve, han de començar a fer soroll.
Ah, sí, sí, és veritat. Si
circulen a menys de 50 km per hora, hauran de fer un soroll imitant el soroll d'un motor a combustió normal, no? Hombre, per favor, ja que teníem l'oportunitat de crear vehicles en silenci, doncs no. La Unió Europea ha dit que això ha de crear soroll perquè els despistats que van pel carrer sense mirar, ja. doncs que no me'ls atropellis.
Amb auriculars, moltes vegades.
Sí.
Ja. Mira, Lluís, et volia preguntar, quan parlàvem de la contaminació lumínica, ens deien també des de Salfosc, a nivell de lumínic hi ha normatives, d'ordenances de medi ambient que existeixen, però que els ajuntaments no estan complint perquè és una mera qüestió de voluntat política. Amb la contaminació acústica passa el mateix?
exactament el mateix i de manera molt més cruenta, sí, sí, vull dir, exactament el mateix. S'aproven normatives que queden molt bé, el polític fa la foto, o la política, fa la foto, i després, doncs, si vols, si veiem que és un tema així, doncs això, una mica així complicat, doncs te'n vas a la justícia i ho resols a la justícia. Vull dir, fantàstic, vamos, una cosa... Ja.
Una altra pregunta que et volia fer, perquè hem parlat de les conseqüències a nivell de salut que té aquesta contaminació acústica per nosaltres, a nivell mediambiental, l'altre dia vaig fent el paral·lelisme amb l'alumini, que ens deia, a nivell doncs, de ja no és els estels que no veiem, per exemple, no? Sinó que està afectant a alguns tipus d'insectes, fins i tot. A nivell mediambiental també hi ha conseqüències d'aquesta contaminació acústica?
Sí, sí, tant a nivell vegetal com faunístic. Vull dir, de fet, surten moltes notícies amb la fauna marina, no?, de com els afecta la contaminació que genera, l'acústica que generen els barcos, no?, els vaixells pel mar, però també a nivell, home, amb els insectes mai ho han sentit, però en el cas dels vegetals, per exemple, els arbres, també els afecta tota la contaminació acústica de la ciutat. Els ocells ja, doncs, fins i tot han canviat patrons per comunicar-se, no?, vull dir, van intercalant els seus cants amb les fases de soroll de la ciutat.
Sí.
I fauna, doncs, que ens podem trobar a les muntanyes, doncs, també. Sí, sí, vull dir, hi ha molts estudis, està molt documentat, fins i tot, ja dic, en el cas dels arbres, també els afecta.
Uh-huh. Lluís, escolta, i a nivell personal, què pot fer una persona?
Això.
Per millorar, primer, per cuidar-se i després per millorar-ho tot una mica.
Que anem a arribar a un punt que dius, no sé com ho arreglaran, però hem arribat a nivell legislatiu ens han defraudat molt els polítics, vull dir, de fet ja no confiem per res, no? així de clar que ho diem, vull dir, no és una percepció meva, no? Sinó una qüestió doncs de la gent, no? Allò que va sondejant a la gent, no? I quan et venen a consultar i demés. A nivell personal, home, sobretot el que no s'ha de fer, perquè ens han vingut molts casos, és esperar-se. Vull dir, confiar que això s'aguantarà, no? Molts ajuntaments també remeten als síndics de greuges, que són organismes, no?, que estan dins de l'organigrama administratiu de la corresponent administració, i per tant, doncs, ja s'ho faran, mica en mica i tal. No, el primer dia de soroll, aquest primer dia s'ha de reaccionar. Primer de tot, el preliminar pràcticament, és anar a parlar amb la persona que fa el soroll, sigui una activitat, un veí, que sigui, escolti'm, m'està molestant. I si veiem que el diàleg doncs fracassa, que és el 95%, per no dir el 99% dels casos, llavors actuar immediatament. No diem que es deixi davant de la via de l'Ajuntament, de fet els ajuntaments són els responsables exclusius, insisteixo, de gestionar tota aquesta temàtica de soroll aquí a Catalunya i a tot Espanya, i si veiem tampoc que no fa una reacció en un termini prudencial de no més enllà d'un mes, llavors ja sí, s'ha de tirar endavant i actuar amb totes les conseqüències. Ho dic perquè ens venen molts casos que porten anys i anys patint la situació, i és clar, i pensant-se que no es pot fer res amb això, i ostres, clar, quan veus aquestes coses, penses, per favor, quin grau de desinformació que poden arribar a fomentar les administracions. Uh-huh. De fet, per llei, aquesta llei del 2002 que comentàvem abans, per llei les administracions, els ajuntaments, estan obligats a fomentar la informació a la ciutadania en aquesta matèria, cosa que evidentment no fan.
Mira, m'està venint al cap ara una sentència de no fa gaires setmanes a les comarques de Tarragona, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar haurà d'indemnitzar una dotzena de veïns pel soroll de tres locals, atenció, durant 12 anys, portaven 12 anys queixant-se.
Demencial. I a més a més que la indemnització és de 2.000 euros.
2.000 euros per cada veí, sí.
No tens ni per pagar despeses d'advocats i tècnics, no? Amb les indemnitzacions, serà amb això de la crisi, ja és una cosa que, almenys per la nostra part, és un aspecte secundari, perquè, a més, vull dir, nosaltres no canviem la salut de les persones per uns diners. No? Però aquí, en casos com aquests, et dones compte, bueno, doncs del grau tercermundista en el que vivim. Tercermundista, això és tercermundista.
Doncs, Lluís Gallardo, escolta, que avui hem començat a... Diguem, començat perquè hi havia molts aspectes que desconeixíem, realment. Hem començat a parlar del tema de la contaminació acústica. El Lluís Gallardo és de Tresorell, advocat de l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica, i deixa'm fer l'acudit fàcil, però veig que hem de fer molt soroll encara, i perquè tant. La gent, sí, la gent tingui clar, tingui clar que té uns drets, també, i que al final és cuidar-se d'un mateix, de la seva salut, que després, quan ens falta la oïda, sempre la trobem a faltar, vull dir que això...
Per cert, direm el web, perquè allà tenen molta informació,
sí,
3w.sorolls.org, allà tenen moltíssima informació sobre aquest tema, si la volen ampliar, i també saber més coses del que fan en aquesta associació, que són moltes, Lluís?
Sorolls.org. Lluís, escolta, que ha estat un plaer. Igualment. Quasi segur que no serà la darrera vegada que parlem.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Gràcies. Doncs apa, nosaltres, Mònica...
Sí, nosaltres...
Ens portem a dos quarts, sense cridar massa.
Però el migdia COPE continua, eh? I això no és contaminació acústica, senyors, és ràdio de qualitat.
Fins ara.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 13. Ángel Expósito, buenas noches.
Hay dos claves que nos están barajando.
El análisis de la jornada con todas las opiniones.
Vamos a tener a una clase media realmente expoliada.
El que da el primer paso para desarticular aquello.
El Cascabel con Antonio Jiménez.
Pero hay otros temas de actualidad que también vamos a abordar.
De lunes a jueves a las 10:30 de la noche en 13.
Porque me ayuda a conocer más a Jesucristo.
Porque me ayuda a vivir mi espiritualidad laical junto a otros en mi parroquia. Por eso, formo parte de la Acción Católica General.
Si quieres conocer mucho más la fe.
Si quieres comprometerte, junto a otros, en hacer presente el reino de Dios transformando la sociedad.
Vente al encuentro de laicos en Ávila del 1 al 4 de agosto de 2019 para hacer realidad el sueño de Dios. Inscríbete a través de la web accioncatolicageneral.es o en el teléfono 91-531-1323.
Liarte. Pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
La Biblioteca de Autores Cristianos celebra este año su 75 aniversario. A lo largo de este periodo, la BAC viene ofreciendo una serie de obras fundamentales para el cristiano. La Biblia de la Conferencia Episcopal, los Santos Padres y Doctores de la Iglesia, el Código de Derecho Canónico, el Magisterio, los Misales y Rituales para los Sacramentos. Declarada de interés nacional, la BAC constituye uno de los exponentes más notables del patrimonio cultural católico. Para conocer nuestro fondo y las novedades, te esperamos en la Feria del Libro de Madrid del 31 de mayo al 16 de junio en la caseta 282.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son mucho más que un buen precio.
Hasta el 27 de junio tienes 100 euros de descuento al comprar cualquier convertible ultrafino HP con procesador Intel Core.
Como en los convertibles 2 en 1 HP Pavilion 14X360, disponibles a partir de 699 euros.
Y además con todas las ventajas y facilidades de nuestros tecnoprecios.
Solo en el Corte Inglés.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Uno, dos, tres. Ya somos casi 11 millones de personas las que marcamos la X solidaria en la declaración de la renta. ¿Y tú? Únete y practica la rentaterapia marcando la casilla Actividades de Interés Social. Millones de personas te necesitan. Y si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
Soy Charol Oriente. Os invito a entrar en el canal de YouTube de Grupo Corsa. Os aparecerá la prueba comparativa de que Osmotic Zero no tira agua al desagüe para producir agua tratada. ¿Tienes una osmosis de otras marcas que tiran agua potable al desagüe? Te la cambio por Osmotic Zero y te doy 300 euros por tu antigua osmosis. 900-208-208, osmoticzero.es.
A Pintura Slab Perat trobaràs tot tipus de pintures. Pintura a la tissa i la gamma més extensa en papers pintats. A més, t'ajudem a crear el teu ambient amb assessorament professional. Demana'ns pressupost de pintura i empaperat sense compromís. Pintura Slab Perat. Som a Capont, carrer Riu Ter 12 i al telèfon 973-200-026.
En Rinascimento, después de 35 años decorando hogares con la mejor calidad, iniciamos nuestra última etapa. Agradecemos su confianza con precios muy asequibles en toda la exposición. Muebles, arte, pintura. Rinascimento, mobiliario y decoración. Calle Germanetes 14, a 100 metros del parking Hospital Montserrat. Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat amb un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Doncs amb Hyundai comencem la radiografia, la nostra tertúlia d'esports. 5 minuts per sobre de 2:15, en directe des dels estudis de la cadena COPE a Lleida, fins a les 2, parlant d'esports, de resultats pocs. N'hi ha hagut pocs, però d'informació esportiva, doncs sí. Com sempre, ben acompanyats, amb el president d'honor de la federació, de la plena...
Què passa? Ja no cal que em diguis tant, president.
Ja, però tu ets el president d'honor, que vols que et digui?
Sí, no, hasta que me morgui...
President d'honor, no, anava a dir, president d'honor i representant de la massa crítica de l'esport lleidatà.
Ara m'agrada, sí. Bon dia.
Xavi, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Cap d'esports del diari La Mañana, Albert Square. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Senyor crític, hi ha molta gent que li agrada el que dius, i n'hi ha que no.
Bueno, yo
com
sé,
però com
contra gustos colores.
Com sí. A mi i com a l'Albert, suposo.
Com ha de ser.
Ah. Vull dir que al final, és que un dia pel carrer a mi em van dir, a mi és veritat, a mi també em van dir, però escolta, què te diu? Escolta, tio, si vols truca i entres en directe. Vull dir, no, cap problema. A més, aquí, vull dir, tenim cadires.
No.
Que tothom vingui jo.
I quan diem alguna cosa, no diem
servir, jo, això anava a dir que, mira, d'altres tertúlies a altres llocs no opino perquè tampoc escolto tant com m'agradaria. Però us asseguro que aquí, vull dir, aquests dos senyors estan asseguts aquí perquè crec que són persones que quan parlen no deixen anar a volar coloms, és a dir, saben del que parlen, i per tant, per mi això és garantia, perquè, no, ho dic perquè avui en dia obrir el micròfon i dir qualsevol tonteria sense cap mena de base és molt fàcil, i encendre la gent és molt fàcil, però després resulta que t'has de desdir perquè t'ho havies inventat. No, aviam, aquí el que diem, doncs, anava a dir va a missa.
Però sé la cadena que és.
Llavors que m'ho has fet venir bé. Escolta, abans de parlar del doctor Fleming i Camp d'Esports, parlant de futbol, dir que tenim en marxa el Mundial de Femení de Futbol, que ahir vaig veure els últims minuts de l'Anglaterra-Escòcia, victòria d'Anglaterra 2-1, i, escolta, vull dir, ja ho sé que el que diré ara, dius, bueno, és que, clar, què t'esperaves? Que va agradar força el partit de futbol,
Bueno, home, és que és un mundial.
Però vull que la gent diu, bueno, és que el femení... Deixa't estar, que al qui li agrada el futbol...
Clar, home.
És entretingut,
Deixa't estar, que l'equip que va guanyar la Champions femenina... Quan s'ha agafat Lleida, no es fot un repàs que no es deixa distrets.
Lo que t'ha de dir, un Olímpic de Lió...
Cuidadito,
un equip d'aquests...
No es foten un repàs que no es deixen distrets,
Quan se t'acaba el físic, i tot i així, ojo... perquè jo, mira, aquest any amb el tema del Barça he seguit bastant la Champions. No, la diferència física, bueno, sí. Vic de Lyon té 3 o 4 jugadores que, home, evidentment, no són Piqué, no són Puyol, però que no és allò de és que futbol femení no és futbol. No, juguen
molt bé.
I juguen molt bé, i tècnicament molt bé, i físicament també hi comença a haver un nivell considerable. Evidentment és com tots els esports, no? No pots comparar masculí amb femení per una qüestió òbvia, però si a tu t'agrada el futbol, com a partit de futbol, un partit del Barça de Champions o alguns dels que s'estan veient al Mundial, també n'hi ha alguns que són castanyes, però com el masculí, Costa Rica-Senegal del Mundial masculí, i també l'Aràbia Saudita. Però molt bé, i Espanya, bueno, pues mira, va començar aixecant el partit davant de Sud-àfrica, primera victòria a la història del futbol femení espanyol en un Mundial absolut, I ara dimecres, doncs, contra Alemanya. A veure què passa.
A veure què tal, eh? A veure si també la selecció femenina alemana, doncs, va agafant la fama que té la, la masculina. Després parlarem, després al final d'apropar-nos a les dues, parlarem de la M femení, que segueix en van a la semifinal de la Copa Catalunya, que per cert porten un calendari raríssim.
Bueno,
és a dir, ahir es van imposar 0-3 a Llorena, i la següent fase és el 30 d'agost.
Sí, bueno, és la Final Four aquesta, que l'any passat se va fer Tàrrega, si recordeu, perquè hi havia la M i el Pardinyes, amb l'Espanyol i el Barça, que la juguen sempre. Bueno, enguany, doncs, ja Espanyol i Barça altre cop, Espanyol serà rival de la M, l'altre equip classificat és el Seúl, i se fa el 30 d'agost les semifinals i l'1 de setembre la final. Bueno, escolta, a nosaltres potser ens pot anar bé i tot, no?
Sí, els podem agafar...
Perquè ja i jugarem amb l'equip de primera B.
Sí, sí.
Que per cert, ja ha sortit la llista d'equips de primera B, i quan veus aquesta llista d'equips amb els quals competirà l'AM, te'n dones compte de la barbaritat que han fet, perquè hi ha el Madrid, hi ha l'Atlético de Madrid, hi ha Levante, hi ha València, o sigui, bueno, gairebé tots primera divisió, i per allí al mig veus el Seagull i l'AM.
Això és primera B.
Primera B, que seria la segona A, per entendre'ns.
Sí, sí. I a primera aquí hi ha?
Els equips A de tots aquests que t'he dit.
Val, van
amb...
correcte, són els filials, per entendre.
Sí.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, a veure, després parlarem amb el seu president i intentarem parlar també amb l'entrenador, a veure com afronten tot això. Jo crec que, evidentment, amb il·lusió màxima, i escolta, al final són 11 contra 11, jo sé que és un tòpic, però evidentment seran molt difícils, segons quins partits, però alguns altres es poden anar traient i a veure què va passant. Escolta, ahir, per cert, va haver la final de l'Europa Nations League aquesta, que encara exactament no l'he acabat d'entendre, no sé ni si l'he dit bé, Portugal va guanyar 1-0 a Holanda. Això que es disputarà cada 4 anys, també? Cada 2? O...
No, això cada any se juga.
Ah, cada any se jugarà l'Europa Nations League.
No ho sé. Ara
és que no en tinc ni idea.
Això no ho saben ni ells.
Sí, no ho saben ni ells, perquè la fase de grups aquesta...
S'està jugant alhora, simultàniament.
Que Espanya va acabar eliminada amb Anglaterra i tal, va ser fa molt temps. No ho sé.
No ho saben ni ells. Això... perquè tingui un al·licient, ha de tindre un premi final.
Ja, però em refereixo
però
al final...
Però no un premi econòmic.
Forçat en els jugadors. Que forçat en els jugadors amb tants partits i tants partits.
És un negoci. És un negoci, que la UEFA... Pojinye, diners, i venga. No porto.
Però a part d'això, ha de tindre l'al·licient de dir... Escolta, si guanyes el campionat aquest, te classifiques ja directe per l'Eurocopa o pel Mundial.
Sí, ho fan així.
Algo. Tenen que fer així.
Suposo que serà així.
Perquè ara no ho fan, eh?
Bueno, mira, Portugal ahir va fer un partit pràctic. La veritat és que molt millor del que creia. Holanda va tocar molt, però li va costar moltíssim arribar.
Però és que Portugal, claro, a l'ombra de Cristiano Ronaldo, ens estem perdent, doncs, Portugal en els últims anys té una selecció molt talentosa, que és Mateu Marque, Bernardo... no té mala selecció Portugal. El que passa és, clar, la figura de Cristiano és tan gran...
Que, per cert, està en plena forma.
Sí, Cristiano,
Cristiano segueix en plena forma.
Però aquest estarà en plena forma fins al dia que...
No, ja ho sé, però té 32 anys, i hi ha gent que diu que amb 30 anys, el futbolista 33, ja no... Vull dir que físicament es cuida.
Bueno, és que Cristiano ha set el que ha set perquè físicament és un animal competitiu.
Sí.
I aquest estarà en forma fins al dia que la palmi. Perquè deixarà de jugar a futbol i segur que es continuarà cuidant i... És una forma de vida.
Aquí el que està en forma és el Nadal, i punto.
Ai, sí, és veritat. El Nadal, això és
extraterrestre.
12... Està a dos grans slams només ja del Roger Federer, eh?
Sí,
cuidadito.
Però és que no hi ha ningú a la història que hagi guanyat 12 vegades un mateix gran slam.
Que Pau Gasol, que també és el que és amb el seu esport, l'hagi felicitat i li hagi dit que...
No, el Márquez.
Ni a l'ombra i el Márquez, que també és el que és.
Bueno, és que és una barbaritat.
El que fa aquest noi, cuidadito.
És que els últims 14 anys n'ha guanyat 12.
És que poca broma,
eh? És que clar, és que ahir mira les estadístiques del Mister Chip aquest, que ha guanyat el 98% de partits que ha jugat a Roland Garros.
Sí.
És una autèntica barbaritat.
El 2020 diu que si va guanyant pot arribar a les 100 victòries.
Bueno, és que fa 5 anys que l'estem jubilant.
Sí, correcte.
Perquè fa 5 anys que l'estem jubilant.
I les lesions li han fastidiat bastant.
I aquest any el Godó no acaba de girar rodó, a Madrid no acaba de girar rodó, però van a Roma, al Master 1000 el va guanyar i ha arribat a Roland Garros i, bueno, i mira, a la final i a cerca el segon set, doncs Thiem, ojo Thiem, per cert, doncs el fica...
Jugador de futur.
Sí. L'apreta, però clar, quan fica el pilot automàtic, és que els dos últims sets són 6-1-6-1.
Sí, és que amb una final, que això... Bueno.
Tremendo.
Vinga, va, que ens falta minut va. I mig per arribar a tres quarts de dues. Ara estava rebent un parell de whatsapps que ja sabeu que podeu enviar al 664-526-180, 664-526-180, que em deien si us acabarà el temps i no anireu al camp d'esports. Molt bé. El Lleida Esportiu, que ha presentat ja, a més a través de les xarxes socials, amb una mica de conya, bueno, va presentar el nou entrenador, suposo per acabar amb especulacions, i que si ho tens clar i te'l signat, digue'l quan abans millor.
Ho van presentar a la pleca, perquè hi era la pleca, amb una colla.
Sí, devien d'estar negociant llavors. Bueno, finalment l'entrenador del Lleida Esportiu, si no canvien les coses, serà Molo, exjugador que ha penjat aquest any les botes, jugant amb un equip que ha baixat a tercera divisió.
Elegido.
I, bueno, i sense cap mena d'experiència, jo preguntava, en quant a entrenador, preguntava si tenia el carnet d'entrenador. Sí. Que suposo que sí.
Sí, sí.
Però experiència com a entrenador no en té.
No, i menys per aquesta divisió que és tan complicada.
Xavi Pérez.
Jo diria...
Com et vas quedar?
No, mira, jo com a persona diria que és molt bon noi, però tinc que deixar els meus dubtes com a entrenador d'aquesta categoria. És una categoria molt complicada i per molt que ell hagi jugat test per allò i hagi estat aquí i allà i jugador en actiu, penso que no és l'entrenador ideal per aquests moments per Lleida. No vol dir que no sigui entrenador, eh? Per dintre d'uns anys podria ser, però ara no, no té que ser aquest.
Albert Escuer, s'ha volgut imitar jo... la fórmula Guardiola al Barça, Zidane al Madrid o...
O el Guadalajara al Lleida, no, sí. No, perquè d'entrada ja comparar Guardiola i Zidane amb Molo em sembla una mica agosarat, però bueno, en qualsevol
la
cas...
La fórmula,
no, però és que havien entrenat al filial. O sigui, és com el Badalejo, el més proper seria el Badalejo, que havia entrenat al filial. A veure, jo crec que lo de Molo ho pots mirar des de diferents vessants, no? A veure, jo crec que estratègicament és una jugada mestra, ara que es porta el concepte aquest, perquè després de la patacada d'aquest any, difícilment podies firmar un entrenador que generés el que ha generat Molo. De cara a la galeria, fantàstic. Ara bé, a nivell esportiu, jo crec que és una aposta arriscadíssima. Arriscadíssima, perquè recordem que Molo ha tingut que rescindir el contracte que teníem elegit un any més com a futbolista. És que no ha entrenat a ningú. I dius, no, és que la manca d'experiència... bueno, és que sap molt de futbol, quan és la categoria... Sí,
sí tot, el que vulguis,
tot el que vulguis. Però després s'ha d'estar a la banqueta. Aleshores, jo crec que és una aposta arriscada, però haurem de tenir paciència i veure, doncs, igual Molo ens sorprèn. Igual després sí. Molo a la banqueta. A veure, si el Molo com a entrenador és com el Molo com a jugador, difícilment trobaràs algú més implicat. Perquè Molo en el seu moment, bueno, els 4 anys que va estar aquí a Lleida, bueno, és l'únic jugador que té una penya amb el seu nom.
Sí, no, senyor.
Val? Vull dir, i la implicació, el treball, doncs ningú qüestiona. I després hi ha la tercera vessant, que és el tema emocional. Bueno, Molo i el Lleida van acabar com el Rosari de l'Aurora.
És el que anava a dir, cuidadito, val, perquè
aleshores,
va tapar la porta darrere.
Aleshores, clar, una cosa és...
Bueno, suposo que hauran arreglat això ja.
Bueno, sí, suposo, clar.
Però clar, una cosa és recuperar un Albistegui, que també formava part d'aquella plantilla, no va fer molt soroll, un Marc Martínez, que també formava part d'aquella plantilla, però no va ser dels que més se va distingir. Una altra cosa és Molo, és que es van arribar a dir coses molt, molt grosses, els uns dels altres. Aleshores, que el temps ho cura tot, això diuen, sí, però sí. Jo ho vull veure.
Això és perquè... com a la política, els pactes. Ningú vol pactar amb aquell, però no surti la foto. I al final pacten.
Pacten, sí, però...
Però cuidadito aquí, eh?
I aleshores, després també hi ha una travessant. Vull dir, el president ja ha dit que no, és per fer un projecte ambiciós. Bueno,
haurem de veure... I et tornaràs amb el projecte ambiciós?
Clar, Lleida és un club guanyador, Molo és un tio guanyador. Vale, perfecte, acceptamos pulpo. Però... Si venen maldades, haurem de veure també, doncs, quina és la reacció d'uns
i
d'altres, no?
No sé si...
Dit això, sí. Va, evidentment, Molo és l'entrenador del meu equip, i dale Molo i a muerte en Molo.
No, això ho tenim claríssim.
Però sí, és cert que genera dubtes.
Jo ho dic perquè a la xarxa... Bueno, anava a dir la xarxa i és una expressió que odio ja darrerament, però bueno, a la xarxa, perquè abans la gent quan se manifestava i volia saber, sortís al carrer, ara no, ara és a la xarxa. I la xarxa, com que la majoria és anònim, és un fals indicador. Però bueno, a la xarxa ha generat, il·lusió, bastanta gent, i d'altres escèptics.
No hi ha terme mig. No.
Sí, sí.
No hi ha terme mig.
O sigui, els que no diuen que, aviam... que la segona vez és molt complicada, que una persona sense experiència com a entrenador ningú posa en dubte el que dius tu, l'entrega i això, però clar, és el que dius, quan se't complica un partit i tàcticament has de saber què has de tocar, quirúrgicament, moc aquest aquí, moc aquell allà, doncs això s'aprena amb l'experiència. I...
És que el tema de l'experiència, a veure, tots hem començat una vegada. O sigui, jo Vull dir, jo estic aquí perquè fa 31 anys algun tarat va dir, ai, vine cap aquí, a Ràdio Lleida. I vaig començar, que era cadena catalana. I vaig començar a fer partits del Lleida amb 17 anyets, no? Bueno, vale, doncs, evidentment, l'experiència, si no et donen l'oportunitat de començar, no la tindràs mai. Ara bé, jo, per exemple, vaig començar a picar en pedra.
Sí, sí, correcte, pues aquí estem.
Clar, el tema és que això em recorda molt a Borja Comenge. Borja Comenge, en el seu moment, ell acaba INEF, m'invento les dades, però por ahí anaven, un 20 de juny, i el 22 de juny se'n va a Fuenlabrada a la Liga de Verano ACB, amb el Caprau a Lleida. I ell sempre ho deia, no? Hòstia, això és com... Te traus el carret de conduir i l'endemà te donen un Ferrari.
Sí, sí. Fas pràctiques.
Clar,
amb un Ferrari.
Amb un Ferrari. Doncs amb Molo és una mica així, no? Perquè realment és que encara és futbolista. Bueno, ara no, perquè ha rescindit, però és que fa una setmana és que eres futbolista. Clar, l'experiència és zero. Aleshores, torno, sí, l'experiència se dona doncs en partits i donant-te l'oportunitat. Però clar, és que ja de patac te donen el primer equip del Lleida. Si tu portes a Molo, el recuperes, l'integres amb un staff tècnic, o li dones un model filial, o de segon...
O de segon.
D'un Manolo González, d'un Aitor Larrazábal, de... Bueno, dius, està bé, se va baquetejant. Però clar, és que amb el carret recent estrenat, primer equip del Lleida Esportius, segona B...
Bueno, i després...
Que volem fer play-off, volem pujar...
Bueno, el problema és aquest, que les expectatives del Lleida Esportiu són unes.
I després, què tenia? Que està ahí dintre del vestidor hi ha una sèrie de jugadors que han jugat amb ell.
Sí.
Què farem?
Bueno, sí, això sí, és un altre hàndicap.
No, ja... no, però és un hàndicap que pot ser complicat o no.
O no, és que...
Però, cuidadito, perquè, clar, l'has tingut de company.
Sabem de qui és decisió, Molo? President, director esportiu?
No, jo crec que direcció esportiva. Jo crec que al final se mira mercat, no hi ha cap entrenador que acabi de fer el pes o que sigui assumible, perquè aquesta és l'altra. Haurem de veure econòmicament com tira el club la propera temporada. Llavors, bueno, també a l'hora...
És que l'economia segueix sent una incògnita gran amb el Lleida Esportiu.
Però ho dic perquè a l'hora d'anar a firmar un Alfaro, un Larrazábal, un Manolo González... Doncs igual no t'accepten fer la plantilla amb 400.000 euros, per dir alguna cosa, no? Molo, en principi, bueno, l'oportunitat que li dones és brutal, entenc que no tindrà una fitxa excessivament elevada, i entenc que faran mans i mànegues doncs, per fer un equip el més competitiu possible, però que no et vindrà i et dirà, quiero a este, que són 60, quiero a este, que són 50. No, i suposo que també és un... dels factors que ha pesat a l'hora de prendre
per cert,
la decisió.
Plantilla, dels que hi ha ara... No ho acaben contracte.
Ja ho va anunciar el club.
En queden 15, però és que dels 15 en contracte, em deies abans que alguna baixa més hi haurà segur.
Home, jo crec que sí, perquè d'entrada d'aquests 15 només 4 són sub-23. En la qual cosa ja tens 11 fitxes de majors de 23 cobertes quan pots tenir un màxim de 16. La idea, com sempre, és mantenir el bloc i... Però, bueno, la idea és fer 5 o 6 fitxatges, però aquesta és la idea de cada any.
Sí, clar.
I ja veurem com s'acaba traduint. Segur que hi ha jugadors que tenen contracte i no seguiran. I després, amb el tema del sub-23, i no és un tema menor, el club té un problema aquest any, és que el filial ha baixat.
Clar.
A segona catalana. Llavors, si el salt de primera catalana a segona B ja era complicat, de segona catalana a segona B, encara més. Jo dic per donar sortida, doncs, Cheng és un dels que té contracte, Adrià Gent és un dels que té contracte, Alfa és el que té contracte, Víctor és dels que té contracte, aleshores, bueno...
Bueno, el xinès segur que seguirà.
És complicat, eh? Sí, home, sí, clar. Home,
aquest és el que aguanta l'esponsor, per entendre'ns.
No? Aquest, no hi m'astutia.
Home, clar. Per cert, ara parlarem de l'AM femení. Abans, la setmana passada també es va presentar un fitxatge del... Passem de bàsquet, parlem de bàsquet, vull dir. Es va presentar... Bueno, es va fer la festa de cloenda de temporada del Força Lleida, i per primera vegada, amb els darrers anys, un directiu va dir obertament que l'objectiu, no és que sigui gaire ambiciós, però l'objectiu ja és entrar als play-offs. Recordem que el play-off entren del segon al novè,
Sí.
Ja, però vull dir, ja almenys ja van fer aquest pas. Ja és objectiu, entrar al play-off l'any vinent.
És que si no
ja
és
tocava.
Aquest, si, no, clar, és que si no és aquest l'objectiu... És jugar per jugar, ja juguem bé en el Pardinya. És a dir, a veure, amb tots els respectes...
No, és que tu has donat la tecla. Oh, és que, clar, tu no pots sortir ara i dir, no, que pobres, que tal... No, no, que tens el Pardinyes que t'ha pujat a la plata començant des de baix de tot, eh?
Clar.
T'ha donat un exemple de gestió econòmica i esportiva.
És que està un pas, eh, teu?
Clar, i tu amb 180.000 d'uns i 90-100 dels altres no pots estar cada any amb objectiu permanència. Home. I jo suposo que els tiros van per aquí. Ara, després el moviment se muestra andando.
Ja veurem,
clar. Ja veurem.
Molt bé. Escolta, parlàvem al principi de futbol femení, que afortunadament ja n'hi ha amb el Mundial i d'altres competicions, doncs n'estem parlant darrerament. Ja hem dit que la M femení es va classificar per les semifinals de la Copa Catalunya, que no seran fins al proper 30 d'agost davant de l'Espanyol, guanyant ahir 0-3 al Llorena. L'Albert també ens deia que ja ha sortit el grup, els equips que els hi tocarà per l'any vinent. I ara el que volia era parlar amb el seu entrenador, amb el míster, amb el Roy Lamesa. Roy, què tal? Bon dia.
Hola, molt bones.
Escolta, bueno, primer de tot, enhorabona per la victòria.
Moltes gràcies.
I després, amb l'Albert repassàvem el grup que us ha tocat de cara a l'any vinent. Suposo que el coneixes.
Sí, sí,
sí. Te l'has mirat bé, eh?
Sí, ens hem mirat de dalt a baix, perquè, bueno, de dalt a baix, no, de dreta a esquerra, eh? Perquè tal com està situat geogràficament el mapa, de dreta a esquerra.
Molt bé.
Però per la gent que no sàpigui, Atleti Femenino, Madrid, Pozuelo, Zaragoza, Barça, Osasuna, Atleti, Eibar, Alavés, Racing, Oviedo, Lugo, Parque Sol, el Matama i després el Xagulli i l'EM.
Bueno, són noms al final, eh?
Sí, són noms, però es demostren l'animalada que han fet aquestes nenes, eh?
Sí, correcte.
Noies, però...
Roy, vull dir, és que al final és que esteu a una primera B, que és una segona A, per entendre'ns, és que esteu a un pas, eh?
Sí, sí, i el cert és que, clar, econòmicament el futbol femení té les implicacions que té i està tomat el grup nord, però clar, el grup sur estaríem parlant que també està el Llevant B, València B, el Villarreal, primer equip, l'Albacete, el Córdoba, Granada, el mateix Màlaga que ha deixat aquest any de primera, és que al final és per noms i escuts, no deixa de ser una segona A, el que passa és que geogràficament està dividida amb aquest nord i sud i bé, fa goig.
Mm-hmm. Bueno, és que la segona masculina, Albert, si Lleida hagués pujat, ulla, que sí. També és complicada, és molt complicada. Escolta, com estan les jugadores?
Bé, contentes per la fita, perquè és ja el segon any consecutiu que ens classifiquem per semifinals. A més, bé, és cert que l'objectiu era intentar tornar a assolir la fita de l'any passat, sabíem que era complicat perquè passava quatre rondes a partit únic, a més, per sort, ens havia tocat tot a fora. Era senzill, però les noies han competit al màxim i ara amb aquestes semifinals de Copa Catalunya i la primera de l'horitzó es presenta un any força únic.
0-3 davant del Llorena, el 30 d'agost cita de l'altra semifinal. Suposo que marxeu de vacances, però rapidíssimament per tornar a la feina, quan?
Sí, bé, estem pendents perquè per això espanyol amb aquestes clars ja sabem com funciona i estem encara pendents si comencem lliga el 24 d'agost o just després de Copa Catalunya. Entonces, encara si Copa Catalunya ens agafa en mig de parada de seleccions o just abans de començar la competició, per tant, estem pendents si comencem el 24 de juliol o la primera d'agost. Estem encara pendents de federació.
I de cara a la propera temporada, com ho tenim, això? Entenc que fins ara potser era complicat firmar, tot i que l'essència de l'EM doncs, es tira molt de la pedrera, però suposo que la primera B també és un reclam, no?
Sí, el cert és que bé, està sent un mercat de bojos, perquè nosaltres, a l'haver pujat amb certa antelació, ens vam poder començar a moure amb temps, hem pogut lligar alguna jugadora que altres equips de primera vegada havien volgut, inclús hem pogut competir contra tot un Villarreal, a través sobretot de l'oferta il·lusionant, de saber que som un club que a dia d'avui hem set un club punt per a moltes jugadores que han passat per aquí, que ara mateix estan jugant a Lliga Iberdrola, i amb aquest reclam és el que hem de lluitar, perquè hem intentat anar a incorporar altres jugadores a través de la il·lusió del que és l'EM i la categoria, i ens hem trobat amb equips com Eibar o Alavés que han tirat de talonar i de fer-les completament professionals i davant d'això nosaltres no hi podem lluitar, però vaja, sí, marxem de vacances ràpidament perquè ara estem fent feina de despatxos ja des de fa dies i crec que no tocarà fer massa vacances, no?
I suposo que també és un reclam per retenir jugadores, no? Ahir ve a la final de la Copa Catalunya Juvenil, crec que era el Barça amb l'Adam i el Barça l'Andrea Gómez, l'Alba Caño, noies de Lleida que havien marxat.
Sí, doncs, bueno. Sí, sí.
Ara, per exemple, perquè l'Ona no ens marxi, també suposo que és un bon reclam, això.
Sí, vaja, bé, l'Ona ha estat una de les jugadores que ha participat del filial, que ha participat ja en dinàmica de primer equip a Copa Catalunya, és una jugadora que que l'any que ve, tot i que sabem, estarem amb ella en principi per al principi, estarà alternant, i la veritat és que el que hem intentat és la fuga aquesta de talent, no? Ara ve ascendit, al final el futbol femení a nivell de base no està professionalitzat, i tot i això va ser espanyol, cada any intentem pescar la nostra cantera, cosa que a nosaltres ens dona orgull, però vaja, hem d'intentar que el primer equip, si estan en aquestes categories altes, no ens pugui ser un reclam per a elles, i que també que el pas previ a ser professional pugui ser també a través del primer equip de l'any.
L'Ona Baradata, estem parlant d'una noia que té ara 14, 15?
15 anyets. De fet,
Ona,
no va poder debutar en Liga perquè la reglamentació diu que fins que no compleixen els 15 no poden debutar en primer equip a la categoria nacional. I, de fet, l'Ona no havia pogut debutar abans per la circumstància aquesta. Igual que li havia passat a l'Alba Cach i a l'Andrea Gómez, no va poder debutar en primer equip en Liga, sí que ho van fer en Copa Catalunya. Però, vaja, la seva edat, la veritat és que és el que els havia impedit d'estar en dinàmica del primer equip.
Bueno, escolta, això són bones notícies, que hi hagi gent tan jove i pujant tan fort. Roy Lamesa, que és l'entrenador de l'AM femení. Escolta, gràcies per atendre'ns, i enhorabona.
A vosaltres, moltes gràcies.
Nosaltres que ja ens n'anem directes cap a les dues.
Ojo amb aquesta nena.
Sí.
Perquè
sí.
Jo la vaig patir l'any passat i era un escàndol, eh?
Esportivament
sí.
Parlant.
Sí, no, mi clar.
Correcte,
no,
ja ens entenem.
Ens va fotre un traje infantil.
Això és el que et dic.
Tremendo.
Xavi Pérez, Albert Square, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Bona setmana.
Merci, igualment.
Nosaltres directes cap a les dues, senyals horàries, acaba d'estar ben informat a les freqüències de la cadena COPE. Demà, 12:20 aquí.